És l'hora de l'especialista. Avui amb...
Els millors moments sempre a la vinoteca. Esmorzar amb l'ambient del mercat, fer el vermutet a la terrassa, dinar de tapes amb vins a copes, un bon àpat cuinat al moment amb peix o carn dels mateixos plaers, o el plaer de triar un bon vi entre molts vins. Són els moments vinoteca. Plaça Mercat d'Olot.
Bé, doncs com sempre un bon plaer és prendre una copeta de vi o una cervesa, fer el vermut, prendre quelcom especial i sempre de molta qualitat. Això és el que trobarem com sempre a la Vinoteca d'Olot o al Celler Pi Bernat, que es troba a les Mates d'Olot, al polígon industrial Les Mates. I qui ens porta doncs tota la informació del que podem trobar en aquests establiments és en Miquel Fluvià, cada dimarts en aquesta hora aquí a la sintonia de Radio Olot. Avui no parlarem d'una cosa en concret, sinó que avui farem història, perquè ja vàrem dir la setmana passada que avui faríem història. Bé, faríem, que no farem història tu i jo, sinó que parlaràs d'història. És que ha quedat molt pompós.
Sí, sí, no, i és que...
Hagin de fer alguna cosa, bé. No. Parlarem d'un fet històric o d'una història, no sé per què. A veure, que m'has dit que començaríem amb una frase... Bon dia, Miquel, sí, que no t'he dit bon dia.
Molt bon dia.
Amb una frase que vas veure amb un celler, no sé què.
Sí, sí. A veure. No, a mi una de les activitats que m'agraden més doncs és visitar cellers i... que és una manera també de conèixer la història i de la nostra història, no? I de com les civilitzacions com han anat evolucionant i com s'han anat transformant, no? I el món del vi és que forma part de la nostra cultura, forma part de la nostra manera de ser com a persones i com a civilització, doncs que al final el vi no deixa de ser un aliment. Però dintre aquests aliments, poder és l'aliment que se li diuen més paraules boniques i se li dona una importància molt més gran, no? Perquè l'oli també estaria dins la mateixa categoria, el blat, doncs estaria també en aquests aliments bàsics tradicionals del Mediterrà, o les ametlles, o les nous, vull dir... però no tenim grans frases de les ametlles, no?
Ja.
O del pa, també. No és habitual. A canvi del vi sí. I en una visita en una bodega doncs, de la Rioja, bodega hispano-suïces, a l'entrada del celler, doncs hi tenen una frase d'aquelles que dius, ostres, mira que està ben trobada i a mi em va agradar molt, que diu... La vida és muy corta para andar bebiendo malos vinos.
Ah, ja tenen raó.
I ahí lo dejo. No?
Ja tenen raó.
Ja tenen raó, no?
És molt curta per moltes coses. Sí. Una d'elles també és aquesta, no? Per ir bebiendo malos vinos, no? Com diuen ells.
I, però, esclar, quan parles d'aquesta manera, parles doncs, del final no deixa de ser un aliment, dius, bueno, i què hi ha darrere del vi? Doncs on te va començar? Quina és la història del vi? On te va començar el vi? On te són els seus orígens, no? La setmana passada també en parlàvem, no? Doncs de quan parlem de l'ecologia, doncs de cuidar el planeta Terra. Hi ha una altra frase doncs d'un escriptor que... M'he votat aquí el nom perquè són d'aquests que tenen realment doncs, un nom d'aquests que se'ls porta, que es diu Adrian Grant Smith Bianchi. No? Tenia alguna connotació italiana. No? I ell diu que cuidemos la tierra, es el único planeta donde se puede producir vino. No?
Això parlàvem l'altre dia.
De l'altre dia. Diu, jo hi afegiria en un planeta conocido.
Exacte, perquè clar.
Donde se puede producir vino.
Però saber
no?
si n'hi ha d'altres que també n'hi ha
sí.
de viu.
Doncs aquest planeta que es va començar a produir vi quan? Doncs es va començar a produir vi a les primeres, als primers vestigis doncs fa 6.000 anys. Bé, no, 8.000 anys, el 6.000 abans de Crist.
El 6.000 abans de Crist.
El 6.000 abans de Crist ja, doncs, el vi va néixer i es va començar a fer, doncs, el que és actualment Geòrgia, no? Que és aquest estat que està entre el Mar Negre i el Mar Caspi,
sí.
No? Que era República Soviètica fins fa abans de la caiguda del mur de Berlín, de la URSS, doncs era República Soviètica, doncs aquí està considerat que és el primer lloc del món on es va produir vi, tot i que hi ha una a nivell doncs d'això de qui s'emporta la medalla, té un enfrontament amb Armènia, encara Armènia diuen que són ells, no? Tot i que els historiadors doncs diuen que no, que és Geòrgia, el fet de que diguin que Armènia es volen quedar amb la dada de que són els primers productors de vi del món és perquè en el territori d'Armènia hi ha la primera trobada arqueològica del vi. Està en territori armeni. Però que hi hagi la primera trobada arqueològica del vi en territori armeni no vol dir
que hagin
set els primers. Clar. Els primers diuen que va ser a Geòrgia. I a Geòrgia, encara avui dia, clar, estem parlant d'un territori relativament petit, Geòrgia estem parlant de que té la mida doncs, de poder com Catalunya. Vull dir que és un territori relativament petit. Tot i això, a nivell de producció, a nivell mundial deuen estar posats a la vintena o sobre la vintena posició, no? El primer país del món actualment en producció de vi seria Itàlia, després França i el tercer Espanya, tot i que Espanya és el país del món en què hi ha més hectàrees de vinya conreada, el que passa que la producció salta al tercer lloc. Doncs aquí a Geòrgia, evidentment, són els iniciadors de la producció de vi, els que el varen inventar, no? En aquests moments això es nota amb una cosa molt important, que és el lloc del món on hi ha més varietats de raïm plantades.
Clar, porten tant d'anys.
Tant d'anys, ja tenen possibilitats de fer això. Hi ha més de 500 varietats de raïms diferents plantades a Geòrgia. Són el seu vi insígnia és el vi orange, perquè evidentment també són els que fa més anys que fan aquest tipus de vi. L'orange, vam explicar la setmana passada, que és aquest vi blanc fet com si fos un vi negre, amb les pells i tot conjuntament. I llavors aquí es va... tenia un sistema, com feien el vi en els inicis, no? Tots sabem que per fermentar el vi, què necessites? Necessites, doncs, unes temperatures més o menys constants que idònies perquè permetin, doncs, aquesta fermentació i arribar, doncs, a que el most, doncs, tots els seus sucres es transformin en alcohol i acabar generant, doncs, un vi. Com es podia aconseguir això, doncs, fa 8.000 anys, doncs, en què tecnològicament ara tots els que hagin visitat algun celler doncs veus aquests bidons doncs amb aquestes camises doncs de refredament, temperatures controlades, doncs com podíem aconseguir fer això doncs fa tants milers d'anys, no? Doncs pot aconseguir d'una manera que encara avui dia a Geòrgia encara el vi es fa d'aquesta manera tradicional, no? Que és amb àmfores de terracota, el vi es posa, el most es posa dins d'àmfores de terracota i s'enterren a terra. S'enterren a terra, al ser enterrades a terra, la temperatura, tots sabem que sota terra doncs la temperatura és constant i els enterren a una profunditat en què permeti doncs la fermentació doncs d'aquest most per produir-se el vi. Això encara avui dia encara s'està fent i és un sistema d'elaboració que la UNESCO les ha titllat com a patrimoni de la humanitat, de la manera d'aquesta manera doncs de fabricar el vi.
Aquests sí que són ecològics, eh?
Totalment, no?
En parlàvem la setmana passada, sí. Aquests sí que ho són.
Llavors, però, esclar, el món ara actualment evoluciona molt de pressa, però quan estem parlant de 8.000 anys enrere, el món no evolucionava tan de pressa. Havien de passar centenars d'anys abans no es produïssin, doncs canvis, no? Ara, des de la perspectiva d'avui dia, sembla, ho diem molt ràpid, però... per al vi va sortir, va néixer a Geòrgia i Armènia, però va passar a Turquia, que està al costat, és a dir, al sud de Geòrgia i Armènia, ens trobem a Turquia, hi ha una, hi ha tota aquella península tan gran que tots coneixem, a sota el Mar Negre, però va tardar 1.500 anys arribar a Turquia, no? Mm-hmm. És a dir, estaríem en els 4.500 aproximadament abans de Crist, doncs el vi va arribar a Turquia, va ser un dels grans productors de vi, doncs, de l'antiguitat. Tothom que hagi llegit història sabrà que molt de vi, doncs, venia de Turquia. Els fenicis portaven vi, doncs, de Turquia i mercadejaven amb ell per la Mediterrània. I el que ha passat avui dia, diem, on està avui el, com a Geòrgia encara és un gran productor i tenen grans productors de vi orange, què ha passat amb el vi a Turquia? Doncs el vi a Turquia passa res més que amb l'imperi otomà es va prohibir i ha passat que avui dia Turquia és el país del món en què ven més raïm per consum. És a dir, segurament que tots els que ens estan escoltant ara, alguna vegada hem menjat, sense saber-ho, hem estat menjant raïm de Turquia, no? Perquè són grans productors de raïm, però només vinifiquen el 5% de la seva producció. És a dir,
que ells el que treuen de la vinya ho venen tot,
ho venen,
no?
És a dir, fan fruita.
Exacte.
Fan fruita i és el gran productor mundial, doncs, de... un dels grans productors mundials, doncs, de raïm, no? Han passat 1.500 anys i n'han de passar 1.500 més per continuar creixent cap al sud i arribant a, doncs, al Líban, a Israel i a Egipte, mm-hmm. No? Egipte, doncs, també a l'antiguitat, estem als 3.000 abans de Crist, estem al temps dels faraons, un dels grans productors de cereals de la Mediterrània era Egipte, però el primer producte eren els cereals i el segon producte era la vinya, el raïm, no? I evidentment l'elaboració de vi. Avui dia Egipte només està vinificant també per motius religiosos, només l'1%, menys que Turquia, l'1% doncs del vi, i Egipte ja comencem a trobar aquí els vestigis d'una gran cultura com la cultura, doncs, dels faraons, no? Va ser el primer territori on el vi el va començar a classificar i van començar a aparèixer, entre cometes, el que podríem dir les DOs, no?
Sí.
I el temps dels faraons ja el vi ja el catalogaven, doncs, el vi que del delta, el vi del nord i el vi del sur, no? Vull dir que no era el mateix, doncs, un vi fet al delta del Nil o un vi fet, doncs, a la zona, doncs, de més avall del Nil, més cap a l'interior, doncs, d'Egipte, no? Van passant els anys i ara hem fet salt de 1.500 anys, ara fem un salt de 2.000, fem un salt de 2.000 anys i ens en anem, doncs, al 1.500, 2.000, i en què el vi, doncs, apareix, doncs, ja a Romania i sobretot a Grècia, uh-huh. I a Xipre, no? I aquí, doncs, ja comencem a estar al que seria la nostra cultura. Ja comencem els catalans ja comencem a treure, comencem a olorar el vi, però sense veure'l del tot, no? Per què? Perquè a Catalunya, doncs, el vi ens apareix 500 anys més tard de que apareix a Grècia, gràcies a les colònies gregues, per exemple, Empúries, mm-hmm. No? En què, doncs, això, l'any 1000 abans de Crist, doncs, apareix el vi, doncs, a la costa mediterrània, doncs, tot el que seria la zona d'Empúries i la costa que en diuen del Llevant espanyol, no? I a partir d'aquí, doncs, el creixement ja va anar exponencialment, doncs, ja el rellotge de la història es va accelerant, ja no fem salts, ja hem passat a fer salts de 1.500 anys a 1.000, i ara ja els salts ja els podem anar fent de 100 anys en 100 anys, no?
Que Déu-n'hi-do, també. Que,
però bueno, sí, però vi...
És que aquí de... estem parlant de 100 anys com si fossin dos dies.
Però sí, bueno. Sí, però el vi el teníem a Empúries, els catalans ja bevien vi, però els portuguesos el vi no sabien què era,
yeah,
no?
Yeah,
van haver d'esperar 100 anys apareixer el vi, doncs, a la Lusitània, a Portugal, i el 900 abans de Crist el vi va aparèixer a Portugal, i algú que m'estigui escoltant dirà, ostres, molt bé, has fet un salt de Grècia cap a Empúries, bàrbaro.
T'estic, mira, a veure si vas per jo, el que estic pensant jo, i els romans què?
I els romans
bé,
què?
Bé, els romans, els italians.
I els italians.
Perquè clar, els italians
el
eren...
El vi va arribar abans a Empúries, per les colònies gregues que s'hi van establir, que no pas a Itàlia, perquè a Itàlia hi van arribar 100 anys més tard. És a dir, el vi va arribar abans a Portugal, els lusitans van tenir abans vi que no pas
els italians.
És a dir, Juli Cèsar, quan va conquistar la Lusitània, quan va, una de les primeres conquistes que va fer, i els va, aquells bàrbars, doncs que va, els va posar a ratlla. Molt bé, i ell portava en tot el que era l'avituallament de les seves tropes, el vi era un producte bàsic, doncs resulta que ell segurament no n'era conscient, però aquells bàrbars que eren els lusitans havien tingut vi abans que ell, que el seu poble, que els romans, els italians, perquè la vinya va néixer, va aparèixer a Itàlia el 800 abans de Crist. Que bàsicament coincideix molt en els inicis de, no de l'Imperi Romà, però sí de Roma com a ciutat, i Roma com a centre neuràlgic, doncs, que va ser del món antic. I a partir d'aquí, del 800 abans de Crist, en el l'expansió, doncs, de l'Imperi Romà, va venir el que és la ràpidament, molt més ràpid, les coses es van accelerar molt, i el vi, doncs, va créixer, doncs, per tota Europa, la Gàlia, Àustria, tot, fins a arribar al Rin, al sud d'Alemanya, que és ara actualment el Mosel, el riu Mosel, doncs, amb els Rieslings, van ser els romans que li van portar, i evidentment també, que és poc conegut, però al sud d'Anglaterra també s'hi fa vi, i evidentment també van ser els romans amb la conquesta, doncs, de la illa britànica, no? La Britània romana, doncs tot el que és el sud de la illa de britànica, doncs també encara avui dia encara s'hi conrea raïm i s'hi fa vi. Recordo que els territoris on es, és a dir, el vi on es fa, on realment la climatologia ens permet, doncs, poder-la plantar i que el raïm pugui tirar endavant. I això ens ho marca, doncs, pel sud, els tròpics, el tròpic de Capricorn i el tròpic de Càncer, i pel nord el paral·lel, que en el nord és el paral·lel 45 i en el sud és el paral·lel 35. És aquesta franja que, si pel sud, doncs, hi tenim el Marroc, Tunísia i Egipte, i pel nord, doncs, hi tindríem aquest, el sud d'Anglaterra, el sud d'Alemanya, doncs, ens marca, doncs, tota aquesta zona en què hi acaba poguent aparèixer el món del vi, que evidentment el canvi climàtic això ens ho està canviant, i s'està parlant de que el canvi climàtic ens portarà a guanyar uns 150-200 quilòmetres cap al nord, o cap al sud, en l'hemisferi sud, doncs, de possibilitats, doncs, de poder conrear la vinya. Però, en contrapartida, els perdrem per l'altre costat. És a dir, els 200 quilòmetres que guanyarem pel nord els perdrem pel sud. És a dir, que segurament...
És a dir, que la cosa canvia.
La cosa canvia, i on hi pot haver realment molt de perill és, aviat s'entén, Marroc-Tunísia, però és que la distància que hi ha entre el Marroc i el sur d'Espanya, o que seria un dels grans vins, un dels grans vins que tenim, que són els vins de Jerez, estan en una posició geogràfica realment perillosa perquè el canvi climàtic els hi faci molt i molt i molt de mal. I els vins de Màlaga, també. No? Estaríem en aquest punt. A partir d'aquí hem arribat doncs, ja a l'edat, bueno, no a l'edat moderna, sinó a després de Crist, no? I fins a la caiguda doncs, de l'Imperi Romà, l'any 476, doncs, evidentment, doncs, tot el que és aquesta Europa que era formava part de l'Imperi Romà, el vi va arribar a tota la a tots aquests països, a Hongria i a tot aquest territori, i tornem a parar el rellotge, tornem a posar en ralentí i hem d'esperar 1000 anys més. Hem d'esperar 1000 anys més i botes hi va haver un senyor que diuen que era genovès, que va descobrir les Amèriques, no? I el 1600, doncs, el vi arriba a Mèxic, arriba al Perú, arriba a Argentina i arriba a Xile, no? Que són les zones on també, per temperatura, doncs, es podia conrear el vi. Lleugerament més tard, però no gaire més, arriba també a Sud-àfrica, amb els descobridors anglesos doncs, que hi varen poder arribar, i llavors tornem a fer un salt doncs, de 100-150 anys i el 1800 el vi arriba a Austràlia, una de les grans zones productores a nivell mundial que existeix de vi. Austràlia és un gran productor i vins de gran qualitat tenen com a 200 anys de història. I el 1800 va arribar a la vinya a Austràlia.
Però són coneguts els vins australians? Són molt bons o què? Perquè clar, n'hem sentit a parlar no, de Sud-àfrica, de sí, Xile, sí. De tots aquests punts.
És
no?
un dels grans productors. És a dir, nosaltres des dels ulls d'un català, evidentment, quan nosaltres tenim tant vi de tanta qualitat i tenim una producció important, ben feta i reconeguda, per nosaltres un vi australià ens cau molt lluny i a més no en tenim cap necessitat, no? Però que el punt de vista d'un català no és el punt de vista mundial, és a dir, si ho mirem des d'un punt de vista neutre i els llocs on del món on es fa vi, Austràlia estaria, no em voldria equivocar, però estaria en el quart o cinquè lloc a nivell mundial, no? És a dir, Itàlia, França, Espanya, i llavors ja vindria Califòrnia, Xile, Austràlia, Argentina i Nova Zelanda. I aquí he dit les grans zones de producció de vi. És a dir, està dintre els 10 primers. Els 10 primers a nivell mundial, no? I llavors el que acabo de dir també a Nova Zelanda, que és un altre gran productor de vins, tot i que són unes illes molt i molt petitetes, encara són, i va aparèixer més tard, 50 anys més tard, el 1850, encara tenen una història més curta i és un dels grans productors, no? I hi ha, que això ja comença a ser anecdòtic, el 1900, que encara són més joves, però aquest no és un gran productor, tot i que està posat en una zona que a nivell climatològic és totalment idònia pel cultiu de la vida. És a dir, una zona, si ens en anem a la zona que estem nosaltres, els catalans, i ens en anem en direcció a Orient, què ens trobarem? Arribarà un punt que arribarem al Japó, no? El Japó està a la nostra latitud, té una climatologia molt semblant a la... Deixant a part que no tenen el Mediterrani, tenen el Pacífic, no? Però tenen una climatologia molt semblant a la nostra i és una zona molt totalment propícia per al cultiu de la vinya. El que passa que tradicionalment els hi cau molt i molt lluny, no és un producte tradicional, però climatològicament sí. I el 1900 van aparèixer les primeres vinyes doncs, al Japó i actualment s'hi està fent vi amb molt poques, amb molt baixes quantitats, però vi de gran quantitat. I aquí ja hem fet un recorregut per la història i a tot el planeta, l'únic planeta que es coneix en el qual s'hi pot fer vi, a tot arreu on s'hi ha pogut fer, se n'hi està fent. És a dir, no queda una part del territori idònia per plantar vinya en què no s'hagi fet. Aquí demostra la gran importància que té aquest cultiu i aquest producte que s'acaba traient, doncs, que els humans, doncs, on en podem fer ho acabem fent, i arribant fins i tot a l'extrem de que, a nivell anecdòtic, hi ha zones en què és dificilíssim de poder fer vi, però se n'hi acaba fent. Per exemple, un dels casos paradigmàtics és a Suècia. A Suècia hi ha 10 hectàrees de terreny amb vinya plantada, i 10, posats en valor, 10 hectàrees de terreny, hi ha cellers del Penedès que ja les tenen. Un sol celler té 10 hectàrees. I en tot el país de Suècia, doncs, hi ha 10 hectàrees de terreny que s'hi està plantant vinya, i resulta que aconsegueixen fer vi, però aconsegueixen fer vi gràcies a una cosa, gràcies a les hores d'insolació que tenen. És a dir, com que estan molt a prop del Pol Nord, les hores de sol, tenen els dos extrems, tenen moments de l'any en què pràcticament no tenen sol, però un moment de l'any en què el sol pràcticament no s'amaga mai, no? I aquesta insolació l'aprofiten per poder fer vi, no? Per poder plantar raïm. Ho aconsegueixen, tenen un gran problema que quan el arriba l'hivern, quan ens comencem a acostar al mes d'octubre, doncs les temperatures comencen a baixar, i el gran perill que tenen és que aquestes 10 hectàrees se'ls hi morin totes, no? I han de lluitar molt, han de fer grans filigranes, encenent focs en el camp per mantenir la vinya atemperada, que no es glaci. Però bueno, tot i això, amb produccions molt petites a Suècia són capaços, doncs, d'elaborar vi. Imagina't quina importància donem als homes, doncs, a l'elaboració del vi, que fins i tot amb aquestes dificultats són capaços, doncs, d'intentar-ho i al final també i d'aconseguir-ho, no? Està claríssim.
Escolta'm, tota una lliçó avui d'on ve, o una lliçó d'història d'on ve el vi. Va començar tot a Geòrgia, i ha anat evolucionant arreu del món. Bé, tu deies això de Suècia, i ara estava recordant que abans has dit que el canvi climàtic fa que pugin, doncs, els llocs on es podrà fer vi, diguéssim, cap al nord, no? Qui sap si algun dia Suècia serà un productor de vi.
Exacte.
Amb aquest canvi climàtic.
I que no hauran de patir tant, doncs, perquè la vinya no se'ls hi mori, no? Passa que jo voldria fer que, al final, la lliçó que s'aprèn a darrere de tot això, el que demostra és, ja ho hem dit, però vull dir que al final és el que ens hem de quedar, la importància que té el vi a la nostra cultura, a la nostra... És a dir, nosaltres som el que som, també, molt, molt gràcies, entre altres coses, evidentment, però també molt gràcies al vi, gràcies a aquest aliment que ens ha acompanyat durant tota la vida, i som el que som gràcies a això. Jo sempre explicaré, doncs, de que això, molta gent de la meva edat, doncs, té el mateix record. La meva mare, un dels grans berenars que feien, que a més era un berenar d'aquells que em feia realment molta il·lusió, era el dia que ens feia pa vi amb sucre, no? És a dir, que un tall de pa ruixat lleugerament amb vi i en sucre per sobre, no? És d'aquells manjars que encara avui dia se'n fa la boca aigua de recordar-lo, no? I el gran gaudi que tenia com a nen, doncs, amb aquest berenar o aquest esmorzar que era habitual, doncs, fa no tants anys, fa 55 anys, no? Que és una cosa que, per llàstima, s'ha perdut, però que no deixa de ser, doncs, els orígens de la nostra visió. I tan malament no han sortit. Poder la meva passió del vi ve d'això, ve del pa i sucre que vaig prendre d'infant.
Qui sap. Molt bé, si vosaltres teniu passió també pel vi, doncs ja ho sabeu que hi ha dos llocs on trobareu doncs, una extensa exposició de diferents ampolles de vi, de diferents classes, dominacions d'origen, etc, etc. Una és la Vinoteca, que es troba a la plaça Mercat d'Olot, és a dir, en una de les cantonades de la plaça Mercat. I una altra és el celler Pi Bernat, que el trobareu al polígon Les Mates, també d'Olot, on trobareu, doncs, segurament, el que esteu buscant o el que voleu tastar. Miquel Fluvià, gràcies per trobar-te amb nosaltres, per fer-nos aquesta explicació de la història del vi, que, com dèiem, l'hem començat a Geòrgia i l'hem acabat, doncs, parlant de Suècia. I, tornem la pròxima setmana. Que vagi molt i molt bé.
Que vagi molt bé. A reveure.
Coneixes Pi Bernat? La nova botiga de vins, caves i alimentació gourmet a les Tries. Hi trobaràs vins de guarda, xampany, caves, licors, cervesa artesana, vermuts i molt més. Pi Bernat, tu tries.